A aquesta hora saludem el candidat a alcalde per Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall. És la... Volem agrair que sigui en aquest estudi Ernest Maragall. Senyor Maragall, bon dia.
Bon dia.
L'he presentat bé? És candidat a alcalde o futur alcalde? O ja es veu alcalde?
He sigut candidat a alcalde. En aquests moments soc futur alcalde i em veig alcalde. Les tres coses.
Quan sortia diumenge a celebrar la victòria... o fins i tot quan parlàvem telefònicament dilluns, en algun moment va pensar en la possibilitat que la geometria variable el podia deixar fora de l'alcaldia?
La meva imaginació geomètrica no dona per tant, perquè la imaginació que cal per donar versemblança a una altra possibilitat és una imaginació tan absolutament contradictòria amb el sentit comú i amb la realitat política que hauríem de presumir, que en aquests moments segueixo pensant que no és versemblant qualsevol altra possibilitat. No ho és versemblant políticament, és semblant aritmèticament.
Pot passar una cosa, que és que no hi hagi acord entre Ernest Maragall i Ada Colau, per posar un exemple, i que l'acord existeixi entre Ada Colau i el PSC, i que el dia de la votació caiguin 3 vots per part de Valls, i llavors a la de Colau seria l'alcaldessa de Barcelona.
Bé, però això, en tot cas, aquesta hipòtesi, aquesta especulació, que és obvi que és molt difícil que es produeixi, en tot cas seria només possible en el cas de que hi hagués un acord entre aquestes forces que vostè ha esmentat, i que, per tant, decidís animés a la senyora Colau a la primer torn a presentar la seva candidatura contra la meva, diguéssim. S'hi ha de posar. I, òbviament, voldria dir que hi hauria, efectivament, un pacte d'aquestes característiques, que si això ho diuen, que seria un pacte absolutament contra la natura, almenys des del meu punt de vista.
Senyor Maragall, una pregunta que molta gent es pot fer. Abans de diumenge, Ernest Maragall i Ada Colau van mantenir algun tipus de contacte per parlar de la futura alcaldia de Barcelona, guanyés un o guanyés l'altre?
No. Vam estar fent campanya, vam tenir bastants moments de debat, vam tenir, en fi, per tant, contactes directes e indirectes, però no vam tenir una conversa sobre aquesta matèria. Estaven competint, no? De manera que tampoc tenia massa sentit que a més d'això i en paral·lel amb això ens poséssim eventualment a fer hipòtesis sobre aquest futur. No?
Ara és evident que Barcelona, com a altres pobles de Catalunya, això és els pactes i el diàleg, i això també és el bo de la política. A Barcelona estem en un nus, és a dir, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú no sumen els 21 regidors, de fet en sumen 20.
Estem en un nus, no estem en un escenari que està perfectament previst. Si no hi ha majoria absoluta al primer torn, doncs hi ha un alcalde que és el que ha tingut més vots, simplement. I aquest és un escenari, en aquests moments, encara avui és un escenari perfectament possible i ja veurem si perfectament probable també.
Hi ha un problema que...
Depèn de les converses que avui mateix començarem. Avui jo he convocat la senyora Colau i el senyor Artadi aquesta tarda per parlar amb l'un i amb l'altre.
Ja per separat, eh?
Per separat, sí, esclar. I ja saben que hem posat sobre la taula una proposta d'acord d'investidura, que cal distingir. Acord d'investidura no vol dir un acord de govern de 4 anys. És un acord per començar el període amb una claredat, amb una coincidència bàsica sobre alguns dels objectius que la ciutat... En fi, dels que podem registrar, en els que hem coincidit, inclús en els debats, inclús al llarg de la campanya, des del punt de vista del que podem anomenar canvi progressista...
Per tant, el que buscarà Ernest Maragall avui és...
L'acord està patint en dos àmbits, en aquest dels canvis imprescindibles i urgents, en el terreny de les desigualtats, en el terreny de la creació i la distribució de prosperitat, i l'altre en l'àmbit dels drets i les llibertats. Aquest, en què si jo observo l'hemeroteca i el que tothom ha anat dient, la senyora Colau, el senyor Artadi i jo mateix, veig que hi ha una consciència. Quan dic drets i llibertats vull dir objectiu, aconseguir la llibertat dels presos polítics i presoneres polítiques i el retorn dels exilats i exiliades. I acostament per la via del diàleg a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació. Amb això tots hem dit, el senyor Colau ho ha dit, el senyor Artadi naturalment també, i Esquerra Republicana, i jo mateix ho hem dit mantes vegades, de manera que no hauria de ser difícil coincidir amb això. I a partir d'aquí, diguem-ne que amb més serenitat i amb més, segurament amb més diguem, dies per endavant, aprofundir en un eventual acord de govern, que veuríem en quines característiques, o que el propi procés de negociació d'aquest eventual acord de govern permetria definir posicions, proximitats, distàncies, contradiccions i permetria prendre decisions definitives en aquest sentit.
Hi ha molta gent que ha dit, que perquè a més és una obvietat, que a Barcelona la gent no ha votat independentisme. Ha votat independentisme amb el guanyador, amb el partit guanyador de l'alcalde, però en suma de vots, no. I diu, home...
En suma de vots, déu-n'hi-do,
sí,
però l'independentisme ha pujat.
Sí, d'acord, d'acord. Però hi ha molta gent que diu, escolti'm, no posem la independència o el dret a decidir i l'alliberament dels presos abans de parlar dels problemes de la ciutat. Això diu molta gent,
això ho ha llegit, ho ha escoltat. Aquí està clar que no estic parlant d'independentisme, estic parlant de drets i llibertats. Estic parlant d'això, en què efectivament hi ha un camp de consciència, és això que se n'ha dit algunes vegades, això que les enquestes registren i que n'hem dit majoria del 80%. Uh-huh. Per cert, avui mateix hi ha un acte en aquest sentit convocat per Òmnium. Aquí hi ha una majoria social i política, que en l'Ajuntament té una expressió d'almenys 25 regidors, veurem com acaba avui l'escrutini, per cert, que expressa aquesta àmplia coincidència, que ningú demana que sigui una majoria independentista, és una majoria drets i llibertats, és una majoria, diguéssim, clarament compromesa amb uns objectius bàsics de país. El que no es pot fer és pensar que Barcelona es pot governar sense tenir en compte, sense assumir aquesta part de la realitat, que també és una realitat de la ciutat, ho és del país, ho és també de Barcelona, i a més és obvi que Barcelona s'ha definit entorn al rol que vol que Barcelona, la institució, l'Ajuntament, tingui en aquesta qüestió. I la definició clara que ens envien els ciutadans és posa-t'hi, és implica-t'hi, és guanya la llibertat, guanya la batalla democràtica pel referèndum. I aquest és l'encàrrec que tenim. I crec que puc raonablement pensar que amb això hauríem d'estar d'acord, hem d'estar d'acord, estem d'acord les tres forces polítiques de les que estem parlant.
Vostè és independentista?
Sí, en aquests moments soc independentista amb totes les conseqüències, amb tota la convicció. Jo he sigut sempre, ja ho saben, vaig ser partidari d'un acord federal amb l'Estat, que algunes vegades jo mateix n'havia dit com federal, però és el de menys, que vam provar honestament i obertament i apassionadament, fins que es va produir l'evidència, es van anar acumulant les evidències que ens deien no, l'Estat espanyol no està en condicions, no vol, rebutja, i a més ho fa d'una manera humiliant i d'una manera... hi ha una pràcticament menys tenidora dels nostres drets i de les nostres propostes, formalitzades, lleals, clares, de manera que tot això va produir una reacció primer de la pròpia societat catalana, després de les forces polítiques, i en aquest trànsit doncs, jo vaig mantenir la meva convicció sobre l'autogovern de Catalunya, que en aquests moments l'autogovern de Catalunya vol dir independència, amb tota claredat.
Ahir va passar una cosa en aquest estudi de ràdio, ahir la tarda, que m'agradaria que escoltés, senyor Maragall, que és una conversa entre dos amics, que a més han escrit un llibre plegats i que vostè coneix perfectament a tots dos. Un es diu Joan Tardà i l'altre es diu Xavier Domènech. Un és membre destacat d'Esquerra Republicana i l'altre ha estat membre destacat dels Comuns.
Sí.
I parlaven de Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona. I deien això.
Jo insisteixo en la imprescindibilitat que hi hagi un govern Maragall Colau. És imprescindible. I si no, es cometrà un error immens, immens, que tindrà efectes durant molts anys.
Haig de dir que coincideixo plenament al 150% amb el Joan. El resultat és que hi ha dos partits, i s'hauran de mirar de cara. I si no ens entenem, jo crec que serà una tragèdia.
Xavi Domènech, si no ens entenem, jo crec que serà una tragèdia, deien ahir amb el Clapés al versió RAC1.
Bé, jo puc coincidir amb la conveniència, perspectiva de que a la ciutat i al país li convé un govern ampli, un govern que doni estabilitat i llarga mirada a la ciutat. Jo segueixo pensant que el govern òptim en aquest sentit és el que expressa la conjunció d'aquestes tres forces que li he expressat abans, i crec que haig d'esgotar totes les possibilitats de que això sigui així.
Si no és sempre, així, que és difícil. Que és
i per
difícil,
tant, per sempre comptant amb els Comuns, però també els resultats avalen absolutament diguéssim, la naturalitat, la normalitat, la legitimitat d'una entesa amb aquest espai que té un tan ample representació. A partir d'aquí també, òbviament, depèn de les posicions de cadascú i de la lectura que en facin des del propi espai dels Comuns. Hi ha una línia vermella, No podrem tirar endavant un govern amb ningú que no accepti la, diguéssim, la definició clara d'un compromís en aquest àmbit dels drets i llibertats. No podem fer abstracció. I els comuns tampoc poden. No l'han fet històricament, no han fet clarament el seu posicionament, doncs ara l'han de fer. Hem de convertir aquest posicionament en acció política, en compromís real, amb iniciativa conjunta i amb responsabilitat institucional, la responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona. I si els comuns entenen això, que jo crec que ho entenen perfectament, i per tant, diguéssim, sumen en aquest terreny, sumen activament, concretament, en el combat per guanyar aquests dos objectius, doncs llavors tot serà més,
o sigui,
més senzill.
Senyor Maragall, el que vol primer és parlar amb Ada Colau i amb el Sertadi, primer per garantir-se l'alcaldia, per garantir-se les votacions, i a partir d'aquí després ja parlarem, aviam, amb quins acords es pot arribar i amb qui.
Sí, perquè l'altra banda de la qüestió és igualment important. Hem de governar la ciutat, hem de produir efectes de canvi.
Però prefereix governar solitari com algun d'aquests partits?
No, jo no és que prefereixi. És possible que acabi sent això, almenys d'entrada, i que en el primer moment no hi hagi el grau, no aconseguim produir el grau de sintonia i de coincidència suficient com per assolir aquest òptim, que per mi seria aquest acord d'investidura, que donés lloc a una negociació de govern. Però miri, deixi'm il·lustrar l'argument també de la necessitat d'emprendre una acció de govern urgent per la desigualtat. A mi la mort d'aquest noi del ciclista de Globo,
sí,
m'ha produït una impressió com a tothom. És un indicador, és una il·lustració potentíssima i terrible de quina és la situació de la nostra ciutat. I si miren la història concreta d'aquest jove, com hi és, què feia, d'on venia, com estava treballant en aquestes condicions, en fi, tot, és a dir, ens diu, és un missatge encara més urgent i encara més potent de necessitat d'un govern a la ciutat que s'impliqui, d'un govern del país també, si volen, però que s'impliqui en aquestes qüestions i que comenci efectivament una tasca de transformació, una tasca de reforma, una tasca d'acord de ciutat amb tots els sectors, també amb els empresaris, i això crec que estem en condicions de fer-ho des d'aquesta posició que avui Esquerra Republicana ocupa de centralitat i de lideratge. I crec que la millor manera de fer-ho seria aplegant aquestes forces i construint aquests acords bàsics de ciutat que fessin, diguéssim, que es permeteixin dir mai més aquestes situacions, mai més aquestes conseqüències, mai més aquestes morts, mai més aquesta, en fi, aquesta desigualtat profunda en la que sembla que ens haguem acostumat a admetre. No?
Hi ha una frase d'un dels grans de la història de la ràdio, que era Luis Arribas Castro, que deia la ciutat és un milió de coses, deia. I és evident, sí, que Barcelona té 9 milions i 2 milions de coses. Hi ha coses que poden passar. Per exemple, descarta que... Aquesta és que, clar, pot passar, això. Pot passar. Descarta que avui tingui 11 regidors?
No ho descarto, no m'hi vull aferrar, diguem-ne.
No, bueno, està passant que ara sembla que està recomptant, permetin que vagi cap a la ciutat de la justícia, aviam, sí, si hi ha alguna novetat, sí. O és que estan recomptant o com funciona exactament, allà hi tenim...
Tant de bo.
Aviam, l'Eudald Martínez. Hola, Eudald, què tal, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs no ben bé, el recompte comença a partir de les 10, ara a les 10. 9 del matí, és quan obria la ciutat de la justícia. Exacte. I vaja, que de fet per recomptar aquests vots hi ha temps fins dissabte, però tot dependrà de vaja, una mica la rapidesa amb què es faci aquest procés. Com deies, el partit que n'estarà més pendent, en primer lloc, però, és el Partit Popular, que és qui va superar per molt poc el llindar del 5% dels vots, concretament en va tenir un 5,01%, i per tant podria perdre els dos regidors que ha tingut. Això dependrà de si alguns vots vàlids se'ls declaren nuls, o si vots que es van declarar nuls acaben en altres partits i això faci modificar aquest percentatge, també dels vots per correu des de l'estranger que hagin arribat tard. I quin estarà molt pendent són això, Esquerra i el PSC, perquè aquests dos regidors del PP, si els acabés perdent, segons la llei d'ON, anirien cap a aquests dos partits. Un canvi que comportaria, doncs, com deies, que Esquerra passés a tenir 11 regidors i el PSC 9, i per tant tot plegat faria que Esquerra i els comuns tinguessin la majoria suficient per tirar endavant el mandat sense necessitar cap altre suport de cap més partit. I de fet aquí a la ciutat de la justícia ja hem vist els primers apoderats, per exemple d'Esquerra, que ja estan per aquí, doncs, a punt per aquest recompte.
Molt bé, gràcies, Eudald. Tornem més tard, evidentment, per saber com comença aquest recompte a la ciutat de la justícia de l'Hospitalet de Llobregat.
I per saber com acaba.
I per saber com acaba, que no sabem si acabarà avui o no. Segurament si acabarà avui, perquè tenen temps fins dissabte, i a vegades que aquestes coses sempre van amb aquella calma.
Crec que acabarà avui mateix. Diuen, vaja.
Que acabaran avui mateix. Suposem, Esquerra Republicana, 11. Barcelona en Comú, 10. PSC, 9. S'ha acabat el bròquil?
És un petit canvi, no menor, efectivament.
No menor, vol dir?
No, no vol dir que clarifica una mica la situació, deixa més clarament establert qui està per davant i qui no, i dona més opcions de, diguéssim, d'entesa en totes direccions. No modifica essencialment les sumes totals, però crec que sí que dona una major claredat i una major consistència a la posició d'Esquerra Republicana i a la candidatura de Res Maragall alcalde. Em sembla que és obvi en aquest sentit. No?
Estaria disposat a partir-se a l'alcaldia com han passat altres ajuntaments, amb molt 2 anys per un altre amb un acord estable?
Francament, em sembla la pitjor de les solucions i la pitjor dels invents d'aquest terreny, de la lletra, de la història dels acords municipals. Ja sé que s'ha produït en altres ciutats i en altres moments. Jo crec que Barcelona no es mereix aquest tipus de componentes. A més de la convicció que tinc, que el projecte que represento, que el projecte d'Esquerra Republicana que, en fi, que tan apassionadament hem construït i tan col·lectivament hem elaborat i tan clarament ha estat recolzat per la ciutadania, doncs és un projecte que demana precisament perspectiva, temps, estratègies de llarg abast, i em sembla que això és el millor per la ciutat en qualsevol cas, l'una o l'altra, perquè necessita una perspectiva, una definició clara d'estratègies i d'objectius, de manera que aquests mecanismes de distribució, en fi, jo crec que són contra l'interès general de la ciutat en aquests moments.
Deixi'm, última pregunta, i que pregunti als tertulians que vulguin fer-ho. Perquè a més ha de marxar 9:15, perquè hi ha avui ple al Parlament i ha d'anar a Res Maragall a treballar. En aquesta campanya sí que hem sabut, per exemple, que Josep Bou, el líder del PP Barcelona, ha dit que, si no ha de fer res, ell se'n va cap a casa, per exemple, Josep Bou. Hem sentit també Manuel Valls, que és molt probable que no sigui regidor de l'Ajuntament de Barcelona, i fins i tot es parla de que vagi a crear una altra plataforma cap al Parlament. No sabem si Ada Colau, en cas de ser oposició, seria regidora a l'oposició. Li pregunto a Ernest Maragall, si Ernest Maragall no és alcalde, serà regidor de l'Ajuntament de Barcelona?
Sí, seria regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Sí, efectivament. Jo estic convençut que ser alcalde, però ser alcalde també ser regidor, i si en qualsevol cas hi vaig de ser alcalde, sí.
D'acord.
Si hem sentit inclús en la llista aquesta que vostè feia, altres membres de, per exemple, els propis comuns també han dit explícitament que si no han de governar potser es pensen de tornar als seus, a les seves feines o les seves dedicacions professionals, acadèmiques o el que sigui.
Ja té data per anar a veure Oriol Junqueras a la presó? O Joaquim Forn, dirà. Joaquim Forn, tots dos, suposo.
No? Divendres, sí.
Divendres? Amb el
Sartali? Demà passat. Em sembla que hi coincidirem, i em sembla que està efectivament lligat en aquestes, i crec que és una bona oportunitat també d'avançar en aquesta via d'entesa.
L'agradaria que l'acompanyés a la Colau?
Crec que hem de demanar a Junts per Catalunya que tingui també la generositat i la responsabilitat d'admetre que el millor servei que es pot fer avui és, a més de comprometre's conjunta i explícitament i amb claredat total respecte de la unitat estratègica del sobiranisme, però de comprometre's en aquest àmbit, el de les drets i les llibertats, de fer-ho de manera que això sigui també compatible en termes de progrés, en termes de canvi social, de manera que aconseguim quallar aquesta majoria, aquest acord inicial a la ciutat, que després ja treballarem, ja veurem com es concreta en termes de
un tema no gens menor, per cert, deixem-ho dir, que és també el repartiment de diputacions a Catalunya. La Diputació de Barcelona és molt important, i per tant és molt important que també hi hagi un acord entre Esquerra Republicana i els comuns per tenir el control de la Diputació de Barcelona, perquè no se'n vagi al PSC.
Segones i terceres derivades en aquest sentit. Deixi'm dir, dos més, que en aquest terreny, com el del propi Ajuntament, hi ha d'entrada una lògica que, es pot seguir expressant, com fa el senyor Colau avui, que el concepte de govern progressista, incloent aquí directament i sense cap altra reflexió al Partit Socialista, el mateix partit que ens envia l'advocat de l'Estat contra una o altra de les institucions i de les persones de servidors públics de Catalunya, o que suspèn els nostres diputats al Congrés de Diputats, i que vol fer-ho també al Senat, i que vol fer-ho també al Parlament Europeu. És a dir, podem acceptar que tot segueix igual i que les etiquetes són immutables? El capteniment del socialisme català avui es pot titllar, es pot acceptar que forma part del progressisme? Es pot acceptar que és prioritari aquesta aliança en contra del criteri, del compromís que ella mateixa ha expressat, de no de respecte, sinó de defensa dels presos polítics i de consecució per la via del diàleg d'un referèndum de determinació. És a dir, aquesta és la línia vermella que ella també ha de saber, ha de triar, ha de saber considerar i ha de mostrar alguna conseqüència en termes d'interès general de la ciutat i del país.
Molt bé. Ramon Rovira, pregunta, Xavi Fira després.
Senyor Maragall, molt ràpidament. La nit electoral, Ada Colau d'alguna manera va llançar la tovallola, va donar a entendre que vostè seria alcalde. Això canvia després del discurs que vostè fa aquella mateixa nit electoral, en què fa unes referències explícites a que Barcelona ha de ser la capital de la República i d'una forma molt reiterada insisteix en aquest concepte i en el factor d'aquest element central de...
Tan reiterada com amb la voluntat de transformació social i de progrés en el sentit més explícit de govern d'esquerres, diguéssim. No?
Per tant, a la pregunta que li volia fer, si vist amb la perspectiva del temps i donat que l'endemà Ada Colau canvia en funció d'aquestes paraules la seva posició inicial, vostè creu que es va equivocar aquella nit? Fent aquesta apel·lació tan reiterada a una posició determinada d'uns votants d'una ciutat, quan ja vostè era, si m'ho permet, in pectore, el futur alcalde de la ciutat, que algú va considerar que només seria l'alcalde d'una part de la ciutat de Barcelona.
Jo crec que en el mateix Parlament que vostè esmenta, la nit de les mateixes eleccions, va reiterar no només la voluntat progressista i transformadora, sinó també precisament, i quasi jo diria que literalment, el meu compromís de governar pel 100% dels ciutadans. I em sembla que això ja ho he dit en campanya molt sovint.
Sí, però
ho vaig dir, ho vaig dir aquella nit, de manera que la senyora Colau potser ha volgut triar les paraules que potser li agraden menys. Però això és el que som. Som Esquerra Republicana, som independentistes. És absurd que jo ara, diguéssim, es passés cap mena de reducció, limitació o renúncia en aquests conceptes, en aquestes conviccions. Però el que faig, i el que vaig fer aquella nit, i el que he fet explícitament ara també, els dies següents, és explicitar no un compromís. No, jo no li demano que es faci independentista o que accepti servir a un posició independentista. Li demano que sigui conseqüent amb les seves posicions en el terreny de la democràcia, en el terreny de les llibertats, que és el bàsic que ens uneix en aquest moment, al voltant d'aquest concepte que abans dèiem de majoria del 80%. Això és el que li demano, que sigui conseqüent amb ella mateixa. No li demano que canviï ni que segueixi cegament la nostra,
sí,
la nostra convicció independentista, que és una altra cosa.
Perdoni, només una precisió. D'acord amb el tema de la senyora Colau, però els ciutadans de Barcelona poden tenir la seguretat de que vostè aquest compromís l'assumeix com a governant de tots els ciutadans?
Absolutament, sí, però vamos...
Però és que això no va quedar clar aquella nit, per això li dic.
Bé, doncs vol dir que no em vaig explicar prou bé, ja li repeteixo, ho vaig dir abans, ho vaig dir aquell dia, ho vaig dir ahir, ho vaig dir abans d'ahir, i ho dic avui. Governarem pel 100% dels ciutadans. És la meva convicció profundíssima. No es pot governar Barcelona sense tenir en compte tots i cada un dels barris, tots i cada una de les persones, totes i cada una. La governació de la ciutat no pot estar, diguem-ne, estar perta en funció d'ideologies o de posicions concretes d'un sector o d'un altre. I això no vol dir que jo renunciï a les meves obligacions, ni que renunciï a que la institució ha de fer un rol actiu en aquest camp dels drets i les llibertats. I em sembla que això és també una manera de representar la immensa majoria de la ciutadania, amb tota seguretat. A més, però encara més, quan parlem d'educació, o quan parlem de transport públic, o quan parlem d'habitatge, o quan parlem de seguretat, o quan parlem de ciutat, d'espai públic i de convivència, ha de ser encara més clar. I, de fet, jo estic convençut que la millor manera d'avançar en les conviccions de suport a la independència de la República és governar bé en aquests àmbits, en aquests terrenys, i fent tangible que l'interès dels ciutadans que estan en contra de la independència estan ben servits per un independentista. Tan ben servits que acaba sent evident que el projecte república, el projecte d'independència, és també el seu, és també el servei del seu propi interès.
Xavier Fina.
Vostè avui reunirà amb la senyora Colau amb una línia vermella per part seva, seva de vostè, que és que els socialistes no poden entrar en cap equació. La senyora Colau...
Si no canvien de posició, que no sembla previsible.
La senyora Colau es presentarà a aquesta reunió amb una altra línia vermella, que és que, com és una força d'esquerres, no pot entrar en aquesta equació Junts per Catalunya. Aquest és el punt de partida. Vostè ja veig que té la intenció, sembla, de dir, d'acord...
govern... No estem parlant d'un govern
ara anava aquí. Vostè té la intenció, m'ha semblat interpretar, de dir, ja anirem parlant, ja hi haurà temps, el que ara cal és la investidura. Però tothom sap, i vostè més que ningú, que el que es decideixi amb la investidura és molt important, és a dir, aquell dia es defineix qui és l'alcalde i el govern. Després ja en parlarem. La debilitat d'uns i altres canvia molt. Vostè descarta completament arribar a un acord de govern com el que demanaven el senyor Tardà i el senyor Domènech ahir? Vostè ho descarta?
No.
A dos? Anirà a la reunió amb la intenció d'aquesta situació possible?
En absolut. Jo em sembla que la millor opció avui és aquesta, la de l'acord d'investidura.
No la de govern.
Però un acord que ens permeti treballar el de govern. No estic tirant pilotes fora, ni estic simplement guanyant temps. Estem tractant de crear les condicions perquè el debat necessari, imprescindible, sobre l'acord de govern, o un eventual acord de govern, que pot començar ara ja també, per què no? Jo no tinc cap inconvenient amb això, es vagi produint amb la deguda capacitat, amb les millors condicions, i per tant amb la màxima ambició i amb la màxima claredat i amb la màxima transparència també. De manera que si al cap d'una setmana de l'acord d'investidura...
Perquè tenen dies encara.
Però també sotmetre'ns a una mena de, diguéssim, d'autoexigència absoluta de tenir-ho tot tancat en una setmana, em sembla que en aquestes condicions, tal com han estat els resultats i amb el mapa que tenim, doncs és sotmetre'ns a una, diguem-ne, a una dificultat innecessària. No?
Francesc Marc Álvaro, Laura i Anna, si et pregunto alguna cosa. Ràpid, sisplau.
Des del punt de vista evident de que... les dues forces amb les que vostè parlarà aquesta tarda s'autoexclouen mútuament, això és obvi.
Solament això és aplicable al que podria a l'àmbit de l'acord de govern. Sí. Jo crec que no té, és dir, en l'àmbit que jo estic plantejant, no només no s'ha, almenys aparentment, per les manifestacions fins ara, no s'han autoexclòs, sinó tot el contrari. Han coincidit en el camp que jo els hi proposo.
No, entenc que vostè té dos temps, un temps primer i un temps segon de governabilitat. Vaig aquí la pregunta. Hi ha moltes qüestions a Catalunya i a Barcelona... que per tirar-les endavant, per fer grans consensos, es vulgui o no, amb 155 o no, amb el que es vulgui, s'ha de comptar amb els socialistes. I entenc que vostè els coneix més bé que ningú en aquesta taula. Com es pot fer, és a dir, com es pot fer tant en la governació de Barcelona, però en la de Catalunya, perquè ens hi trobarem d'aquí uns mesos, entrar en aquesta lògica necessària de blindar algunes coses com polítiques d'ensenyament, socials, de seguretat, etc., que necessita sempre el partner, que és els socialistes, amb aquest altre discurs que vostè diu. Com es pot trencar això? I vostè, de fet, a l'Ajuntament de Barcelona, serà el primer que ho haurà de demostrar. I d'aquí uns mesos, qui governi la Generalitat també s'hi trobarà. Com es pot resoldre aquesta, diguem, aporia final?
S'ha de resoldre per la via de l'èxit de la pressió democràtica, de l'expressió de la majoria, de la voluntat majoritària dels ciutadans, i per la claredat amb què des de institucions com l'Ajuntament de Barcelona es plantegen aquests objectius compartits i ja s'aconsegueix modificar la posició, diguem-ne, tancada, restrictiva, repressiva des de l'Estat i les seves institucions. Com que els socialistes tenen una explícita i directa responsabilitat en aquests moments amb la conducció d'aquestes institucions, doncs hem de desplegar totes les iniciatives i totes les millors arts, diguem-ne, per obtenir... per obrir
vies d'entrada...
Vol dir entendre'ns amb l'Estat, amb el govern central, amb el Parlament espanyol, vol dir treballar a Europa. El paper de Barcelona en aquest terreny és fonamental. El paper que Barcelona com a institució. Nosaltres podem desplegar una colla d'iniciatives i de concrecions de proposta, tant en relació amb altres ciutats de l'Estat com en relació amb les institucions de l'Estat i amb les institucions europees. No, jo no veig, precisament, armats d'una majoria ampla en drets i llibertats a Barcelona, estem en condicions de, diguéssim, d'adreçar-nos al govern de l'Estat, d'adreçar-nos a les institucions europees, d'adreçar-nos al... És a dir, de crear les condicions, d'influir per crear les condicions que acabin modificant una actitud absolutament tancada, que és la que avui podem registrar. Però no podem donar com una dada. Els socialistes estan en contra de la... És la posició en la que estan avui. Estan en contra de l'interès expressat de la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya, expressada una i una altra vegada. Bueno, molt bé, podem acceptar això com una mena de dada o podem tractar de modificar-la per la via de la pressió democràtica, per la via de la responsabilitat institucional, per la via de l'evidència de la voluntat majoritària en aquest terreny d'aquesta majoria del 80% que dèiem abans. Doncs som-hi.
Dos quarts de deu. Des de Madrid, Laura Fàbregas, alguna pregunta per Ernest Maragall?
Sí, hola, bon dia, senyor Maragall.
Bon dia.
Vostè ha dit que, bueno, que no es veu pactant amb el PSC del 155, però tinc la sensació que tampoc el PSC està molt disposat a pactar amb vostè, sobretot també pel seu passat socialista, i si veu la possibilitat de que arribin a una mena d'acord al PSC amb els comuns, amb un suport extern de la candidatura de Valls i que el desbanqui a vostè com a alcalde.
Bé, això és el que és l'especulació de moda, diguem. és el juguet en el que mitjans de comunicació i envies polítics i probablement el propi interès dels partits que voldrien obtenir aquest resultat, el Partit Socialista en primer terme, està donant lloc en aquesta hipòtesi, no? Però em sembla que és una hipòtesi absolutament, abans ho he dit, des d'un punt de vista ideològic contra natura i des d'un altre punt de vista inversemblant si tenim en compte les posicions expressades fins ara per l'espai dels comuns i també per l'espai del propi senyor Valls, no? Que em sembla que són tan... Si abans parlàvem d'exclusions mútues, aquí no és que hi hagi hagut exclusions, és que hi ha hagut agressions mútues, no? Agressions en el sentit ideològic i de posicionament polític. De manera que em sembla... Jo repeteixo, aquí hi ha una claredat de posició catalana, de posició drets i llibertats, que estic convençut que des dels comuns trobarem, amb els comuns i amb Junts per Catalunya trobarem el camí perquè això es plasmi en un acord inicial, i per tant que qualsevol tentació en aquest terreny diguéssim tan frívol, no?, per dir-ho d'alguna manera, doncs desapareixerà ràpidament.
I per acabar, una última pregunta, si vol, l'Anna Gómez des de Lleida. Anna.
Sí, en quant a Barcelona no tinc gairebé res més que dir, perquè jo veig poques possibilitats de que Ada Colau vulgui començar la campanya electoral de les properes eleccions.
Deixem felicitar tots els lleidatans pel fet de que tindran un alcalde, magnífic alcalde republicà, en Miquel Puello. Felicitats, Miquel.
Molt bé. Els donarem anar el seu nom. Doncs jo li deia això, que veig poques possibilitats de que Ada Colau vulgui governar amb el Carme de Ciutadans, i això seria, vaja, ja han tingut prou mal resultat els comuns com per ensonsar-se una mica més. Jo m'interessa més la seva opinió com a exsocialista, perquè tant vos com el vostre germà doncs vau deixar el PSC precisament per aquesta negativa del PSOE d'intentar d'una vegada afrontar el federalisme. Aquesta vegada se'ls creu que el federalisme és la solució a l'encaix de Catalunya i Espanya?
Voldria poder pensar en si haig de creure en alguna cosa en aquest àmbit. No he registrat ni el més mínim indici, ni moviment, ni senyal, ni missatge, ni res de res en aquesta direcció per part del socialisme espanyol, més aviat al contrari. De manera que és, si alguna cosa està succeint, i per això em permeto posar en dubte inclús la definició com a progressista d'una força com el socialisme espanyol i el socialisme català, doncs, en fi, la distància ha crescut, no ha minvat, estem avançant en direcció contrària. Però jo estic convençut que l'evidència democràtica catalana, l'evidència de les majories repetides, de les majories ampliades, de la tasca en aquest sentit que precisament podrem fer, farem des de l'Ajuntament de Barcelona i des de l'Ajuntament de Lleida i de tants altres, doncs acabarà tombant, diguem, aquesta situació actual.
Són dos quarts tocats de deu, acabem aquí l'entrevista amb Ernest Maragall, però... Escolti, jo és que no me'n puc anar sense fer-li una pregunta que fa anys que li vull fer.
Ai.
Li puc assegurar, senyor Maragall, que no ets ningú en aquest país si no surts al Polònia.
No som
ningú en aquest país si no surts al Polònia. Quants cops li han dit pel carrer TT?
No, això no massa, no. No?
No,
no, no.
Pensava que li diríem més.
Em diuen moltes coses.
Home, ens ho podria explicar.
Un altre dia, si tenim temps. Si el que fa és preguntar-me pel meu germà. Sí,
això està molt bé. Què li preguntaré ara pel seu germà? Com li vaig preguntar l'altre dia?
Em pregunten contínuament, massivament. És una cosa extraordinària. I...
Com estava, per cert, el president Maragall?
Està... En fi... No està bé. No crec que haguem d'amagar... Però està bé en un sentit de... bàsic, no?, de que viu, parla, surt, estima i és estimat, i això és el més important.
Jo sempre me'n recordaré, i sempre que alguna vegada he dit a l'Ernest Maragall que la millor definició que em van fer de l'Alzheimer me la va fer el Pasqual Maragall a Nova York, quan va anar-hi per l'elecció de Barack Obama. Se'n recordarà que va anar Pasqual Maragall a l'elecció de Barack Obama. I li vaig fer una entrevista a Pasqual Maragall allà i li vaig preguntar, president, què és tenir l'Alzheimer? Era el començament de la malaltia. I em va dir, diu, vostè perd claus alguna vegada? Deixa les claus a dins de casa? Dic, sí, alguna vegada. Diu, doncs jo me les deixo cada dia.
Sí, més o menys.
Ernest Maragall, moltes gràcies, sort. Continuem parlant.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.